Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Preocupació creixent entre alguns veïns i entitats de la comarca de la Terra Alta per la possible instal·lació de nous parcs eòlics. En concret, es parla d'instal·lar un nou parc a la Fatarella Nord. Sembla que la Generalitat hauria tirat endavant la tramitació del projecte. En declaracions a la xarxa, el delegat territorial del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha explicat que el territori n'està en contra.
Estem a favor de les energies renovables, estem a favor de l'energia eòlica com no pot ser d'altra manera, però ha arribat un moment que les entitats que vostès han citat, però també els polítics de la Terra Alta, han dit prou. Prou en el sentit de que entenem de que ja s'està fent una massificació i sol cal veure la quantitat d'energia eòlica que hi ha al país i de la qual hi ha un número molt important que està instal·lada a la comarca de la Terra Alta.
No obstant això, Pallarès deixa clar que les empreses que han engegat el projecte tenen també els seus drets, que cal consultar els juristes i en funció del que diguin cal tirar endavant o no. Més qüestions. No ens movem del sud del país perquè la plataforma en defensa de l'Ebre i l'ONG SEO BirdLife van denunciar ahir en un acte reivindicatiu a la platja de la Marquesa que la superfície del delta de l'Ebre retrocedeix entre 5 i 10 metres de mitjana anualment. Roger Font, Ràdio Delta.
I la Plataforma en Defensa de l'Ebre i l'ONG SEO BirdLife van denunciar en un acte reivindicatiu a la platja de la Marquesa que la superfície del delta de l'Ebre retrocedeix entre 5 i 10 metres de mitjana anualment. Susana Abella és membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
L'amenaça més gran és que el lloc que estem ara físicament, potser l'any que ve no hi serem. Qualsevol lloc de Catalunya, per exemple, mos imaginem que el lloc que avui tenim els peus demà no existisca, doncs això està passant al delta de l'Ebre. Està passant en aquestes platges, que tu aquest any has pogut tindre una tovallola i prendre el sol aquí, i l'any que ve, pues, a lo millor, te tocarà prendre uns quants metres més allà. Llavors, aquest és el problema que tenim, que físicament el delta de l'Ebre està desapareixent.
Els ecologistes van col·locar dos fileres de banderes a la platja de la Marquesa per visualitzar la regressió física que pateix el delta a causa de l'onatge, però sobre tensió dels sediments en els embassaments.
Gràcies, Roger Font, des de Ràdio Delta. Més qüestions. Durant tot el 2018 es van denunciar a Sant Cugat del Vallès fins a 14 delictes contra la llibertat sexual, segons dades dels Mossos d'Esquadra facilitades a Cugat.cat. Anem, doncs, a conèixer més informació. Roger Quartillas, Cugat.cat, bon dia.
Bon dia. D'aquests 7 van ser abusos sexuals que inclouen tocamins i un abús sexual amb penetració. També es van registrar 3 agressions sexuals i 3 agressions sexuals amb penetració, és a dir, una violació. Tot i que el nombre de fets delictius és similar a l'any anterior, des del COS recorden que cal eliminar aquesta xacra i per això és necessari denunciar en tots els casos. Manel Rodríguez, des del cap de comissaria de Mossos de Sant Cugat.
Sant Cugat és segura en tort a lo que són delictes contra les persones, que són aquells que són més greus i que el Codi Penal tipifica amb penes més elevades, ja que si d'aquests 14 casos descomptem el que seria l'àmbit de la parella, on la policia poca cosa pot fer per prevenir això dintre d'un habitatge, o en zones d'oci, doncs realment en via pública n'hem tingut 5 casos.
Durant el 2018, dels 14 delictes registrats, 5 van tenir lloc a la via pública, 4 en l'àmbit de la llar, 3 en zona d'oci i 2 van ser tocaments amb la intenció d'un robatori.
Gràcies, Roger Quartielles, des de Cugat.cat. I a aquesta hora, pel que fa a la circulació, ja es va calmant, doncs, la xarxa de carreteres i autopistes del país, amb algunes retencions encara, però a l'A2 i també a la B23. Amb aquesta informació, doncs, acabem aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem properament.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Vinga, que són les 11 i 5 minuts. Sigueu molt benvinguts al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal, l'històric magazín de matí o migdia, més ben dit, a Ràdio L'Escala, des d'ara i fins al punt de la una. Som dilluns, som 18 del mes de febrer. Comencem la setmana, hem passat l'equador de mes, tot plegat comença a carregar cap a Carnaval, però abans de Carnaval tenim una cita d'unes dimensions importantíssimes. La Vila del Llibre, L'Escala es converteix en la Vila del Llibre de Catalunya aquest divendres, amb centenars d'activitats entre divendres i diumenge. Presentacions de novetats literàries, activitats per a totes les edats, fira d'editorials, no pas les més grans, aquelles que resseguim fins i tot, aquelles que resseguim o que són el nostre centre d'interès als oficis del llibre, al programa literari d'aquesta casa. També oferta de llibres en vells o llibres de segona mà i tot plegat amb un compendi d'actes que faran parlar i molt d'aquesta iniciativa. Vila del Llibre, però també sortim d'un cap de setmana en què hem tornat a demostrar que l'Escala és una població solidària i no pas poc. Més de 2.600 euros és el que es va recollir divendres passat en la xocolatada solidària que van organitzar les quatre associacions de mares i pares dels centres de l'Escala, des de l'Institut, passant per les escoles Escolapi i Empúries i acabant amb la llar d'infants en Vallmanetes, amb una festassa que es va fer coincidir amb l'estrena del parc infantil que s'ha habilitat, aquell tros de terreny, aquella llengua de terreny que hi ha entre Vallmanetes i l'Escolapi. Seran temes aquests que comentarem en l'informatiu local d'avui, cosa que no és pas encara hora de posar-la en antena, però no ens en sabem estar de comentar-ho i de citar notícies, si són positives com aquestes. I és que amb el garbuix polític que hi ha actualment, doncs que bé que es posa que surti alguna notícia com aquesta, la de la solidaritat de les escoles de l'Escala envers el càncer infantil. Diguem això de la política perquè vam acabar la setmana amb una nova cita damunt les espatlles, a la convocatòria de les eleccions generals per a finals d'abril, just tornant de Setmana Santa. Si Setmana Santa és les vigílies de Sant Jordi, la setmana de Sant Jordi és dimarts, doncs acabarà el diumenge 28 amb eleccions generals, a menys d'un mes de les eleccions municipals i europees, i en moltes comunitats de l'Estat espanyol també autonòmiques. Per tant, toca comptar-nos. Som dilluns, la temperatura ha estat ben fresca de bon matí, però a la que surt el sol la temperatura remunta, i de quina manera? Fem una ullada a la meteo, va. Dades de l'Observatori del Club Nàutic a l'Escala. En aquest punt horari, a les 11 i 8 minuts, temperatura de 9,4 graus. De temperatura amb una humitat relativa de l'aire del 90% i pressió atmosfèrica de 1.023,4 hectopascals. On ha d'anar aquesta meteo? Què ens prepara? Què ens diu la previsió d'en Sergi Corral? Veiem-ho. Diu per avui cel variable de matinada amb algun banc de núvol baix o boira. N'hem vist, si arribàvem de fora de l'Escala aquest matí, hi havia una boira espessa per bancs, ara sí, ara no. Hi havia moments en què treballs a circular per la carretera i just com un tall sec tallat en ganivet s'acabava la boira i el paisatge era absolutament net i planer. Al matí i migdia s'aclarirà, però quedarà un ambient un xic tèrbol, amb algun núvol alt i de nou núvols baixos a darrera hora del dia, l'ambient més humit que els últims dies. El vent en calma de matinada i matí girarà cap a migjorn fluix de força 3-4, migdia i tarda, girant també a xaló que al vespre. A la mar, calmes al matí amb arrissada migdia i tarda. Vista la meteo, fem una ullada al santoral de la jornada. Sants, aniversaris, efemèrides, recull històric de notícies. ...18 de febrer, Santa Simcó, Sant Eladi i Sant Silvà i també Sant Secundí. Perdó, dèiem, aquí a la vista ens ha fet una mala passada. Sant Simeó, per començar. Sant Simeó, Sant Eladi, Sant Silvà i Sant Secundí. Avui celebren el seu aniversari Yoko Ono, 86 anys, John Travolta, 65, Amaya Uranga, 72 anys. Va de veterans avui, això. I notícies, recopilatori, avui fa un any, dèiem a l'informatiu de Ràdio L'Escala que diverses entitats i associacions van participar dissabte a la primera jornada de formació per a entitats, una activitat que formava part del programa de millora social del Pla de Barris de L'Escala. I en fa cinc parlàvem de música i presentàvem disc. Dèiem, el primer disc dels Tres de Ronda, Marineres.cat, ha estat nominat al Premi de Millor Disc de l'Any de Ràdio 4. El treball serà presentat divendres a Barcelona en el marc del Festival Tradicionarius. I el refrany d'avui. Paraula dita, res no acredita. Paraula escrita, tot ho testifica. Anem a repassar paraula escrita, doncs, la que escriu gens de la premsa. Repàs de portades, vinga. Començant per la premsa d'àmbit territorial, Diari de Girona i El Punt Avui. Diari de Girona, apoteòsic, fotografia central de portada i no podria ser d'altra manera, fent referència a la gesta del Girona, que ahir es va imposar 1-2 al Santiago Bernabéu. 1-2, Real Madrid 1, Girona 2. Una gran segona meitat dona al Girona una victòria històrica al Bernabéu, capgirant 1-0. Els gols d'Estuani i Porto permeten, a més, allunyar els llocs de descens a 4 punts. Pel que fa a informació general, el tema central a la portada de Diari de Girona diu com la puja del salari mínim agreuja la crisi dels centres especials de treball. Tres entitats gironines expliquen els equilibris que han de fer. Detecten a la Cerdanya una planta invasora que és irritant per als humans. La pampa del Caucas és una espècie exòtica que pot causar inflamacions. I en el sumari diu, un artista del Festival del Circ cau en plena actuació i han de suspendre el número 1. A banda que més assegurances de decessos per l'alt preu dels enterraments. Saltant al diari El Punt, també el partit del Girona, primera divisió en el camp del Santiago Bernabéu és el tema central. Remuntada al Bernabéu, diu el titular, i la instantània d'Estuani en la celebració del gol de l'empat. Després Porto faria l'1-2 que va deixar glaçat el Santiago Bernabéu. Però el tema d'àmbit general que destaca El Punt és aquest. Cau el cinema en català, diu. El percentatge de públic de pel·lícules en català original, doblat o subtitulat, és del 2%. El 2, el més baix en els últims 20 anys. No es compleix, doncs, l'augment progressiu de l'oferta en català pactada amb les majors i els empresaris del sector. La plataforma per la llengua denuncia el no compliment de la llei del cinema aprovada pel 87% del Parlament. En l'àmbit de comarques gironines, destaca una entrevista a Lluís Sala, director de l'aeroport Girona-Costa Brava, i el destacat diu, costa interpretar què pot passar amb el Brexit. l'àmbit nacional, el 55% dels homicidis són pròxims a la víctima. Diaris d'àmbit nacional, en repassem el diari Ara, El Periódico i La Vanguardia. A l'Ara, el titular d'obertura diu: Junts per Catalunya obre la pugna per la llista del 28A, el 28 d'abril. Tant el PDeCAT com la Crida aborden avui el debat sobre la candidatura a les espanyoles. Els pròxims a Puigdemont aspiren a guanyar pes a Madrid per endurir la línia al Congrés. Ciutat Meridiana, on la crisi es queda, és el reportatge i la il·lustració central a la portada del diari Ara. El pacte contra la segregació escolar neix afeblit. La FAPAC i l'USTEC se'n despengen perquè diuen que reforça la concertada. I Martorell exigeix a la Generalitat el macrocentre d'FP. Com llegeix l'actualitat El Periódico? Doncs amb titulars com aquests: la majoria recolza parlar amb els independentistes. Baròmetre del GESOP davant les eleccions legislatives. El 52,6% dels espanyols avalen el diàleg davant el 37,3% que demana aplicar el 155. La meitat nega que Sánchez hagi cedit davant Torra. I el 60% creu que el judici de l'UO serà just. Aquest el titular central, la il·lustració, però pels trens de Rodalies. I el titular que diu Rodalies, la dècada perduda. El traspàs parcial a la Generalitat apenes ha millorat un servei devastat per accidents i avaries. En l'àmbit esportiu, la fotografia no és del Madrid-Girona, sinó que és del Madrid-Barça, final de la Copa del Rei de bàsquet. I el titular que ho acompanya diu: un Barça heroic que guanya la Copa del Rei de bàsquet al Madrid 93-94. Antetomic i Pesic fent un petó a la Copa són els protagonistes de la fotografia. I a La Vanguardia. La Vanguardia també destaca la seva enquesta. En aquest cas el titular diu: la majoria dona suport al diàleg i rebutja aplicar el 155. Conclusions o temes principals ben semblants o pràcticament idèntics als que es destacaven a El Periódico. Esports, la fotografia principal, la fotografia central, com cada dilluns a La Vanguardia, és pels esports. I en aquest cas, primera notícia, la del Madrid-Girona, segona notícia, la del bàsquet Madrid-Barça. I amb informació general, altres temes són: la despesa per baixes laborals es dispara fins als 8.600 milions, preocupació entre els gestors públics pel creixement sostingut d'aquesta partida, i en l'àmbit internacional, Trump amenaça de lliurar 1.000 presoners jihadistes. El president exigeix als països europeus d'origen que els repatriïn. Fem només una pinzellada esportiva. El Mundo Deportivo, Esport i Esportiu. Copa i Lliga. El Mundo Deportivo camella les dues fotografies del Barça campió de Copa. I a la Lliga, fent referència a la derrota del Madrid contra el Girona, que pràcticament el despenja també de la lluita pel títol. Campeones, diu el diari Esport, com a fotografia central, la del confeti voleiant per sobre de tota la plantilla del Barça en el moment en què se'ls lliura la Copa. I en titular menor, el Girona salta la Lliga al Bernabéu. Suprem és el titular respecte a aquest partit que fa l'Esportiu. Victòria històrica del Girona, que imposa la seva llei al Bernabéu amb una remuntada de traca en la segona part. Els gols d'Estuani i Porto posen fi a una ratxa de 10 partits sense guanyar i situen els d'Eusebio 4 punts per sobre del descens. I 20 minuts del matí, això és en Ràdio L'Escala, i posem una mica de música després de presentar totes les dades de la jornada i l'actualitat filtrada per les portades. Escoltem tema d'estrena, el Le Croupier, grup que es dissoldrà ben aviat, en aquest cas un tema amb l'acompanyament d'Amazoni, tots els dies de setembre.
Aquest cop en cauran els anells dins la piscina. Obriré aquesta reixa oxidada sense pensar. Tot allò que t'he dit sense dir i que ja sabies. Tot allò que algun dia va dur-nos en si de car. Tornaria a apostar el meu cavall al número 13. Baixaria altre cop a buscar tots els teus noms. Just allà on les fades es disfressen de gent amb complexes. Just allà on les paraules endrecen el que no té nom. Esquivant els errors sense manuals de supervivència. Hi ha d'haver encara un llit que divaga en algun mar del món.
Tots els dies de setembre.
Moltes gràcies.
Le Croupier amb Amazoni.
El més calent a l'aigüera.
Dilluns és dia de balanços esportius, però a l'aigüera és també dia de comentar notícies, temes o fer divulgació d'aquells esports minoritaris que es practiquen a Catalunya i que sovint resten amagats de les pàgines dels esports, dels mitjans tan escrits com audiovisuals. Volem que això no continuï sent sempre així, per això recuperem una secció que s'anomena L'altre esport, elaborada des de la xarxa, i que avui centra focus d'atenció en el piragüisme en aigües tranquil·les.
L'altre esport,
Ameli Jiménez.
Reprenem una setmana més l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui tornem a l'aigua per conèixer un esport amb diverses modalitats. Avui, piragüisme d'aigües tranquil·les. El piragüisme apareix com a conseqüència de la necessitat que sempre ha tingut l'home des dels seus orígens de dominar el vell element que és l'aigua i per això totes les civilitzacions han dissenyat embarcacions senzilles. L'esport, però, arribaria més tard. En els seus inicis, el piragüisme va estar eclipsat pel seu germà gran, el rem, tot i ser una activitat molt popular tant a l'Amèrica del Nord com a Europa. No va ser, però, fins l'any 1924 que es va fer el primer pas perquè fos considerat com un esport autònom del rem, creant-se així l'IRK, impulsada per associacions de canoistes d'Àustria, Dinamarca, Alemanya i Suècia. Als Jocs Olímpics de París l'any 1924, el piragüisme ja va ser esport d'exhibició amb gran èxit. El debut oficial de l'esport a uns Jocs Olímpics va ser, però, als Jocs Olímpics de Berlín l'any 1936. 10 anys després, el 1946, es va refundar l'IRK, creant-se així la Federació Internacional de Canoa, i als Jocs Olímpics de Londres l'any 1948 es van establir les normes del piragüisme d'aigües tranquil·les. L'any 1984 es va crear la Federació Catalana de Piragüisme. 30 anys abans, però, ja s'havia creat una delegació territorial a Lleida. El català Joaquim Larroya va ser el primer piragüista de l'estat espanyol que va participar en uns Jocs Olímpics i es va proclamar més campió d'Espanya 7 anys consecutius. Els piragüistes olímpics catalans Josep Maria i Damià Vindel i els medallistes José María Esteban Celorrio i Saúl Cravioto han portat aquest esport al més alt. El piragüisme d'aigües tranquil·les es practica en àrees de navegació fàcil, d'aigua encalmada o amb molt poc corrent, com ara un torrent, un llac, un pantà o el curs inferior d'un riu. Hi ha diferents modalitats en funció de diferents elements, com per exemple el tipus de reglament, si es tracta de caiac o canoa, l'ocupació de l'embarcació o la distància, entre d'altres. El cert és que en cada competició poden haver fins a 8 categories. Com a modalitats del piragüisme d'aigües tranquil·les, distingim la pista en totes les seves modalitats, que és l'especialitat olímpica i consisteix en recórrer una línia recta dividida en 9 carrers, on varia la distància, l'embarcació i també el nombre de participants. Distingim també la marató, que són grans recorreguts, normalment de més de 20 quilòmetres. I finalment distingim altres especialitats, com els descensos, els ascensos i les travessies. I avui, per endinsar-nos en aquesta modalitat del piragüisme, hem parlat amb el Germán Jiménez. Ell és el seleccionador de l'equip nacional de descens d'aigües braves i també és practicant d'aigües tranquil·les. La setmana passada parlàvem de piragüisme d'aigües braves, però quines són les diferències amb les aigües tranquil·les? Ens les destaca el Germán.
Aigües tranquil·les es desenvolupen en un llac, en un estany, o fins i tot en un riu d'aigua bastant calmada. Per exemple, doncs, el que és molt conegut així per tothom a nivell de piragüisme és el descens que es fa internacional del Sella, Astúries, i allí doncs aquell riu està considerat aigües tranquil·les. Fins allà seria aigües tranquil·les. A partir d'allí ja passarem a les aigües braves.
I ara que ja diferenciem aquestes dues modalitats del piragüisme, parlem de l'estat de les aigües tranquil·les a Catalunya.
Doncs tenim Lleida Ciutat, Tarragona en general, en diferents punts, Barcelona, Castelldefels i Banyoles. Llavors, aquestes són les zones més principals d'aigües tranquil·les. I el nivell força bo, malgrat la moltíssima falta de recursos respecte a altres comunitats, doncs estem a la cua de recursos de les comunitats, però estem al cap de, a nivell de resultats, també.
Existeix un perfil determinat per un bon piragüista? N'hem parlat amb el Germán.
Tothom en pot aprendre, perquè després cadascú treu rendiment a les seves possibilitats. És a dir, una persona molt alta i molt musculada doncs treu partit d'aquesta capacitat física que té. Però, en canvi, una altra persona, ja sigui home o dona, amb una estatura més baixa, amb menys pes, menys musculació, doncs li treu avantatge amb això, que fa que sigui més lleuger la piragua, més elasticitat també, i per tant la tècnica de palada acaba sent més bona. Mm-hmm. Llavors, doncs, no hi ha un perfil concret. No l'aspecte de dir, no, mira, una persona alta i molt forta anirà més de pressa, doncs també ha d'arrossegar tot aquest cos, aquest pes damunt de l'aigua.
El cert és que els nostres esportistes ja fa temps que es preparen per a les properes Olimpíades, les de Tòquio 2020.
Ells ja porten pràcticament, des de que es va acabar l'anterior Olimpíada de Rio, preparant-se. Exceptuant els que van obtenir medalla, que se van prendre doncs, un any una mica més fluix, per, evidentment per recuperar-se, perquè no pots estar 4 anys al 100% concentrat i entrenant per anar a una Olimpiada, i quan acabi aquesta Olimpiada, el dia després tornar a començar a seguir el mateix ritme. Necessitem fer pujades i baixades de càrrega. Mm. Llavors ells, ara actualment estan tots.
I si hi ha un piragüista destacat, sens dubte és el lleidatà Saúl Cravioto, quàdruple medallista olímpic, 3 vegades campió d'Europa i també 3 vegades campió del món. Una gran tasca que fora del caiac també ha ajudat, i molt.
Imagina que el Saúl Cravioto és de la meva ciutat. Mm-hmm. De petits entrenàvem i competíem junts, i ara mateix, des de farà, em sembla que va ser un any abans de l'Olimpiada de Rio, el 2015, es va inaugurar el centre que tenim de piragüismes, on vam aconseguir tenir vestidors, dutxes, un petit gimnàs i un lloc on guardar els caiacs de forma més decent, i el nom del centre és el Centre Piragüista Saúl Cravioto. Mm-hmm. Llavors, ell, gràcies a la medalla del 2008, doncs es va iniciar el projecte que portava 10 anys aturat, de la construcció d'un, almenys un recinte on tenir vestidors i dutxes. Després de l'Olimpiada de la medalla del 2012, doncs es va tornar a donar un altre toc d'atenció. Escolteu, que fa 4 anys que ens prometeu que començareu i encara no s'ha començat, i després, a meitat, doncs ja es va reiniciar i per fi van acabar les instal·lacions, per exemple. I tenir medalles de piragüistes i que siguin reconeguts, doncs és bastant important, perquè és un punt de pressió molt, molt fort per l'administració per a que decideixi invertir.
I ens acomiadem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Així, ara mateix destaca la Laia Pelaig, que està al Club Natació Banyoles, i en concret està entrenant a Sevilla, ja tot aquest any. Llavors, clar, també tenim, evidentment, el Saúl Cravioto, però ell ara no competeix per a un club català en l'actualitat. Mm. Pese a de ser Lleida, doncs competeix per a un altre club. I també tenia algun representant de Castelldefels i Banyoles que estan competint a vegades amb clubs d'altres comunitats autònomes, doncs perquè allí obtenen beques, i per tant, doncs, si aquí no tens una beca, doncs amb aquest esport és molt difícil dedicar-te en exclusiva al piragüisme.
El més calent a l'aigüera.
Doncs sí, Joan, ja ho dèiem, avui la cosa va de música i avui la cosa va de tòtems de la història de la música en català. Tenim a l'estudi en Ramon Moreno, ell és editor i escriptor especialitzat en música i cultura. Col·labora i ha col·laborat en premsa escrita, també en ràdio i en televisió. Quan parlem d'aquestes col·laboracions, A l'Escala sempre tenim present un programa que es va emetre ara fa 25 anys aviat, que era l'AMB de Beatles, més d'una trentena de programes d'una hora on repassàvem la història i els fets i notícies principals d'aquest mític grup de la història de la música del segle XX. És autor de llibres com el Diccionari de los Beatles, de l'any 98, o La volta al rock a 33 en revolucions, de l'any 2016. És el redactor en cap de la revista semestral Encesa Literària, de la que ja se n'han publicat 6 números, l'últim dels quals, precisament amb un dossier central dedicat a l'escalenca Víctor Català. Ramon, sigues benvingut a la ràdio, com anem?
Molt bé, bon dia.
Parlàvem de Beatles, no sé si ho recordes.
Sí, sí, sí,
ho recordo. Ha plogut des de llavors.
El que no recordo és que fa tant de temps.
Jo he dit 25, però bé, si no són 25, són 24, perquè era entre el 94 i el 96.
Sí, 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 no fas això, sí, sí. El temps passa ràpid, ràpid.
Beatles, història del rock, i ara Pau Riba. Què ho fa? Què ho fa que ara centris focus d'atenció en aquest llibre, Pau Riba en 20 cançons?
Bé, de fet, el llibre el redacté jo és una mica com una casualitat, diguem-ne, perquè la idea de l'editorial era que l'escrivís el mateix Pau Riba i que ell expliqués les seves cançons, diguem-ne, la seva trajectòria a través de les seves cançons. El projecte va anar mutant i al final el vaig assumir jo mateix, també, bueno, per la meva vinculació amb la música, etc. Però segueix sent la mateixa idea de fer un recorregut a través de Pau Riba a través de les seves cançons i explicat en bona part per ell mateix, diguem-ne, no? I el Pau sempre s'ha considerat per damunt de tot un escriptor, un poeta, un narrador, més que pas purament un músic, i llavors la idea era aquesta, les seves lletres tenen una potència literària consistent. De fet, el mateix Toti Soli deia que el Pau Riba havia escrit les millors lletres de la cançó, no?, com a moviment, i llavors la idea era aquesta. I, de fet, diguem-ne que l'escriví jo és una mica xerós perquè bona part de fet està creat a partir de les declaracions a través de llargues entrevistes que van fer amb el Pau, sí.
Cançons com mira, ja te l'engalto només d'entrada, perquè tu saps que hi arribaríem, que en parlaríem, doncs dediquem un minutet a la Nina de Porcelana.
Sí, està bé perquè a més en el llibre de fet aquesta cançó el llibre va ser com una mena de bonus track o de tema ocult. Nosaltres vam demanar al Pau que triés ell les cançons que el podien representar i ell va subcontractar la idea, diguem-ne, i li va encarregar amics músics, Enric Casasses, Ivan Telefunken, etc., que fessin la tria. Llavors, quan va arribar la llista de 20 cançons, vam veure que algunes no hi eren. Algunes, la cançó Setena en colors, per exemple, però era la que havien triat, però n'hi havia una que no hi era i ens semblava que era molt important, no? Que era precisament el Noia Porcellana. I llavors, davant de la disjuntiva, què fem? Perquè, esclar, la tria està feta, però creiem que un llibre de cançons del Pau Riba no pot estar sense la Noia de Porcellana, i van decidir incloure-la, diguem-ne, editorialment, no? El per què no hi era no està clar, diguem-ne, poder els que van triar les cançons van pensar que algú altre la triaria, o també sí que és cert que el Pau té una relació, tot i que considera, evidentment, que és una cançó extraordinària. Ell sempre diu, i ho explica al llibre, diu, home, és que sempre t'acaben demanant la Noia de Porcellana, no? I va, si és el que fa, és la Noia de Porcellana. Com si no haguessis fet res més, i ell és un home que, diguem-ne, que no li agrada mirar gaire el passat, sinó el futur, i ha fet moltes coses. És com si a Lou Reed li demanessin sempre que li demanen algú contra Wallside, no? Però és evident que un tema, un llibre de cançons de Pau Riba sense el Noia de Porcellana no pot ser-hi. Llavors li vam incloure i, evidentment, s'explica la història, no?, de com la va crear. De fet, és de les primeres cançons que va fer, i ell explica que li va sortir de manera molt fàcil, diguem-ne, d'una tirada, i sabem que fa referència a una companya d'aquell moment de l'escola molt tibada, diguem-ne, no? Però és una cançó que té aquella paradoxa que sempre ha jugat en Pau, és que és una extraordinària cançó, una lletra extraordinària, i que, a més, tot i semblar aparentment per l'embolcall una cançó d'amor, precisament no ho és una cançó d'amor, sinó que més aviat és una cançó com de, bueno, com de ràbia o de...
Com un retret, sí, aquest, com un retret, aquest perfil sí. de molta façana i no gaire res per dins,
sí.
No?
Tot i que l'embolcall musical és molt tendre i es presta a pensar...
La pateix en Pau Riba, una cançó com aquesta?
No. Ell la pateix en el sentit de que ell creu, i efectivament, que ha fet moltíssimes coses, molts discos molt importants, a la seva trajectòria, i que ja pot haver-hi algú que sempre li demana la mateixa cançó, ja des del minut zero d'un concert, diguem-ne, no? Vull dir, però ell la canta, evidentment, a tots els concerts i té una... I a més està supercontent d'aquesta cançó, perquè és una de les cançons més rodones que s'ha fet. I a més, ha tingut innumerables versions. I jo crec que això també li dona el valor de ser una gran cançó.
Noia de porcelana buscava una ànima dintre teu. Xora com busca papallones blanques sobre la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de roses, aire innocent. Noia de porcelana, a punt per ser omplert d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu parlar. I això era com buscar papallones blaves damunt la mà.
De porcellana com el bonus track d'aquesta tria de 20 cançons que editorialment s'hi ha inclòs, perquè si no els recomanadors no la hi posaven, però resumir la biografia o la producció musical i poètica de Pau Riba en només 20 cançons ha hagut de deixar altres damnificats. Ha costat arribar a aquestes 20? O quin grau de consens hi havia entre aquests prescriptors?
Diguem-ne que no els hi vam... La tria la van fer ells i ens va arribar els 20 temes tancats, diguem-ne. Era així.
No es va haver de negociar. No. Diu, home, no. És que deixeu aquesta època o aquell disc o aquell d'allò fora.
Jo crec que el Pau, com va encarregar les cançons, diguem-ne, ja va jugar una mica. Va fer aquesta prèvia perquè, sobretot una cosa, és que estan representades totes les èpoques de la seva trajectòria musical. És a dir, no hi ha moltes cançons d'un disc i d'altres discs no n'hi ha, sinó que més o menys està. Per tant, diguem-ne que estava pensat per poder fer la trajectòria. Sí que és veritat que hi ha altres temes, no sé, penso la cançó Se tenen colors, que és una cançó que més ha versionat, per exemple, el Masoni, no? D'aquí al costat, una versió excel·lent. Aquesta ha quedat fora, per exemple, no? Bueno, però també és una qüestió com inevitable, no? El Pau deu haver fet un parell de centenars de cançons d'altíssima qualitat i d'altíssima memòria col·lectiva, diguem-ne. Llavors, fer la tria... Quan fas una tria, és evident que queden moltes coses fora. Però, com deia el seu avi, que ara arriba, triar ja és opinar, també, no? Vull dir, també vol dir que la seva trajectòria són aquestes 20 cançons o 21 cançons.
Parlem de la figura de Pau Riba. Per a Ramon Moreno, qui és Pau Riba? Quin lloc li reservarà la història de la música en català?
La història de la música catalana reservarà el títol no gens, vull dir, prou important de pare del rock català, diguem-ne. El Pau és el que fa el primer disc de rock en català, més que de rock català, rock en català, que és el Dioptria. És aquell pas del folk i de la cançó purament d'autor al món del rock. i, diguem-ne, de separar, diguem-ne, el món de la cançó d'origen o d'inspiració francesa i situar-la amb la cançó d'origen anglosaxó, diguem-ne, no? Vull dir, ell, un dels seus principals referents és Bob Dylan, per exemple, i ell no es considera un cantautor purament de cançó, sinó que ell es considera un rocker. I, per exemple, quan una emissora de ràdio americana va dir que el Dioptria era un dels discos més importants del folk psicodèlic europeu, ell diu, i estic en part d'acord, però no és de folk psicodèlic, sinó que és de rock. Jo faig rock.
Ja, sense més ni,
sense més ni menys. I sense qualificatius. Es considera un músic de rock, no? Evidentment, en tant que de cantautor que fa les seves pròpies lletres, etc., doncs expressa uns sentiments, etc., però en Pau sempre és, i crec que aquest no és una etiqueta gent poc important, sinó que és el pare del rock català.
Cançó Taxista, un dels tòtems de la producció de Pau Riba, inclosa dins el Dioptria, si no vaig errat, era sí. El Dioptria primer, eh?
I de fet, és un dels primers singles que va fer, també, que ara no fa massa, ha celebrat el 50è aniversari, que es va reeditar en format single, també, i dels temes que més ha mantingut al llarg de la seva carrera.
Uh-huh. Això ens porta a dir Pau Riba, pels que no en som uns experts, sí, Pau Riba el reconeixem, però sobretot per unes dècades concretes, la producció d'aquells temps, a finals dels 60 i la dècada dels 70, que em sembla que va ser de les més prolífiques en quant a discos. Pau Riba, a dia d'avui, encara viu d'aquella època?
No, precisament ell diu que és molt poc de mirar enrere i que és molt de mirar endavant. El que ha fet està fet. És important, és evident, per exemple, que estem celebrant el 50è aniversari del disc Dioptria, i és evident que això és important, però ell ja treballa en projectes, està fent un disc amb l'orquestra Firaluche, ell sempre endavant. Més enllà de valorar i de saber i de sentir-se orgullós, no?, de ser un dels referents de la música no només catalana, sinó també la resta de l'Estat, que crec que és un aspecte important de que el Pau Riba va ser un referent del rock a nivell estatal.
Recordàvem aquest taxista, aquestes èpoques, i com ha evolucionat, quina salut artística està a dia d'avui en Pau Riba. Els discos són cada cop més distanciats un de l'altre, però les col·laboracions en projectes polièdrics com ell mateix, doncs hi van essent, no?
Sí, en Pau és un home actiu, eh? Sí que és veritat que el llibre també ho diu, que en algun moment, evidentment, com tot creador, perds una mica la inspiració, perds el toc aquell, no? Però això ell sempre ha mirat endavant i sempre ha fet coses, i com tot gran creador, i en el Pau Riba de manera molt destacable, no ha fet mai el mateix disc, és a dir, no s'ha repetit mai amb una fórmula determinada, sinó que sempre ha fet coses diferents. Jo crec que ell se sentiria molt incòmode si hagués de... I, de fet, no ho ha fet, i per això cada vegada potser els discos són més espaiats els seus, per allò de no repetir-se, perquè sempre ha volgut fer coses diferents, no? I, de fet, no sé, com va fer Jo, la Donya i el Quiripau, gravat a Formentera de manera casolana, el retorn d'aquell disc folk i bucòlic, el retorn va ser un disc de rock dur, de, bueno, que va ser també un dels primers discs de rock dur que es va fer a l'estat espanyol, no? Ell sempre ha anat una mica a la seva... Això fa que la seva obra precisament tingui aquest valor, no? De no repetir-se i de ser tota diferent i, per tant, de ser tota bona, diguem.
I sempre mantinguent, això sí que ha estat una constant, mantinguent aquesta distància respecte als fòrums, diguem-ne, més oficials o les modes de cada moment. Ell ha anat a la seva i ha estat un enfant terrible i ha fet el que ha cregut que havia de fer en cada època.
Sí, sí, ell ha fet el que ha volgut. Enfant terrible és un paper que va jugar al seu moment com a instigador o de la cultureta catalana, diguem-ne, allò que renegant del seu avi, en Carles Riba, per exemple, no? Però també és veritat que ha anat sempre a la seva, i en molts casos no és que no hagi seguit les modes, sinó que els ha iniciat, ha estat el primer a obrir veda, diguem-ne, no? Mm. Però en tot cas ell mai ha seguit ni s'ha sentit cridat a seguir cap tipus de moda ni de mainstream, no? De carretera principal.
Deies en una entrevista a l'entorn d'aquest llibre, Ramon, i estirant el fil d'aquest tema que tocàvem ara, que per a Pau Riba va ser una sort que en el seu moment no el volguessin en els 16 jutges.
Jo crec que totalment, i jo crec que ell també n'és conscient, i de fet el llibre també diu que em van fer el favor de la meva vida, no? Sí, perquè en Pau Riba no lligava, de fet és un dels arguments pel qual no el van voler, no lligava amb el que era aquest moviment de la cançó d'inspiració francesa, diguem-ne, no? Ell era això, o tenia vocació de rocker. I si l'haguessin acceptat, probablement li haguessin tallat una mica les ales, no? També és veritat que, per exemple, ell no feia cançons purament antifranquistes, per exemple, sinó que feia cançons més antisistema, no? Que també s'escapava una mica del component ideològic del moviment, eh? Tot i que també cal dir que ell sempre ha cantat en català i que ha anat a tot arreu, i durant uns anys molt importants va fer moltíssims concerts i moltíssims festivals arreu de l'Estat, i sempre cantant en català. Però també és veritat que, per exemple, la cançó Taxista el que fa és una crítica del sistema, bueno, de la mecanització de la indústria portarà a la gent a l'atur, no? En un temps, recorda ell, que la paraula aturat no existia com a tal, sinó que en deien plegat de mans, perquè tothom tenia feina, no? Llavors ell és més antisistema, antisocietat, més que pas antipolític d'una determinada ideologia, no?
Antisistema, no tant amb colors polítics ni ideologies. Un exemple és com la ironia amb què se'n riu a vegades del folclorisme localista, com amb el Dan Sardana, una de les cançons triades, i aquí n'hi ha èpoques molt més cap aquí, la triada de l'Enric Casasses. Escoltem-ne un fragment també.
Sense fulles, quan surt la lluna, la, 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 la. El meu cor s'enlaire i les mans se m'embranquen per robar la fruita del cel.
Dan Sardana, són així, i veiem i toquem una mica tots els pals de les diferents èpoques de Pau Riba. Per cert, Ramon, com va la promoció del llibre? Perquè aquesta setmana hi ha hagut dues cites importants, no? Sé que heu anat a Terrassa, ahir éreu a Barcelona. Com està anant?
Bé, estem presentant el llibre una mica arreu. Terrassa, Barcelona, vam fer-ho amb el mateix Pau Riba i amb el Pere Camps, que és el director del Festival Berna Sanz, on també el Pau celebrarà amb un concert els 50 anys del Dioptria. I al mes de febrer tenim presentacions a Palafrugell, a Figueres, a Torroella. Bueno, estem en marxa, diguem-ne, en sintonia.
Tot això pel que fa a Pau Riba. Fem, però, una mica de capítol pel Calígraf, perquè aquest llibre és possible gràcies a iniciatives com a Edicions Calígraf, del qual en Ramon n'és soci, i a través de Calígraf canalitza inquietuds com aquesta de Pau Riba. N'esteu contents a l'escala? a Ràdio L'Escala han fet molta campanya d'editorials com aquesta, fins i tot en el programa dels oficis del llibre, fent campanya per al món editorial que existeix fora del paraigua de les grans, no? Pràcticament monopoli de planeta i poques marques més. Hi ha lloc per a Calígraf i altres editorials com aquestes? No ha de ser fàcil.
No és gens fàcil, és un món complicat, com és complicat tot el món de la cultura, el món de la música, per exemple, també, no? El món dels llibres. Però intentem guanyar-nos el nostre espai amb seriositat, amb fent bons llibres, o que creiem que són bons llibres, llibres de qualitat, i en la mesura justa, no? I coneixem perfectament quin és el nostre tamany, però sense defallir amb les nostres ambicions, diguem-ne, que són totes.
Generant opinió, perquè només fer una tria o una altra de temes, deies fa una estona, doncs ja estàs opinant, no? I l'opinió de Calígraf i els seus impulsors també la seguim de ben a prop amb iniciatives com l'Encesa Literària. Això, dient, fer cultura no és fàcil, i fer revistes d'alta cultura com aquesta encara menys. Ja aneu pel sisè número.
Sí, anem pel sisè número i complim la periodicitat que ens havíem marcat, que era de fer dos números l'any. Creiem que és una revista cultural que volem que sigui prou àmplia i de gustos diversos, un dossier d'art, un dossier de música, de creació literària i un quadern central, que aquest número, el sisè, com bé deia, està dedicat a l'editor català. I creiem que hi ha un petit espai, és un artefacte cultural, diguem-ne, que té, diguem-ne, per entendre's, que costa de fer i que té un cert dèficit econòmic, diguem-ne, no?, que intentem rendibilitzar al màxim, però que creiem que també té el seu espai pels lectors, bueno, per la gent interessada, no?, amb la cultura en general. Sempre diguem que nosaltres volem fer llibres per la gent que llegeix, no?, que intentar guanyar-te el mercat amb un tipus de llibre per algú que no llegeix és una mica com ridícul, no? Intentem seduir els nostres lectors i ampliar-ho, evidentment, no? I la revista complementa, creiem bé, aquesta vessant dels llibres, en el sentit que és més diversa, més plural, no? I que dos números l'any permeten una lectura absolutament tranquil·la. És una revista en format llibre que té unes 200 pàgines i permet allò, la lectura tranquil·la, sossegada i reflexiva.
Pel que fa als llibres i pel que fa a la teva feina, Ramon, la passió pels Beatles és innegable. Sí. Des de fa dècades has passat per la història del rock a 33 revolucions per minut, dèiem. Ara Pau Riba, i cap on van les energies? Quins projectes de futur hi ha pel mig?
Musicalment.
Musicalment, o a nivell de... Quin ha de ser el proper treball?
El personal, no el tinc, no l'he treballat, diguem-ne, no l'he pensat. Diguem-ne que, bueno, aquest del Pau ha estat uns quants anys, diguem-ne, en marxa, diguem-ne, no? I, bueno, ja ha menjat uns esforços, no?, i importants. A nivell editorial, bueno, mantenir aquest ritme de marxa, diguem-ne, que són els 10 o 12 llibres l'any, que això significa, o anava a dir pràcticament, no pràcticament,
el llibre al mes.
Un llibre al mes, diguem-ne, que és el que et permet mantenir-te, diguem-ne, al mercat, amb una presència constant a les llibreries, i intentar fer-ho amb coses de qualitat, no? Acabem de publicar la narrativa de l'Anna Dodes, per exemple, no? Bueno, doncs amb aquest tipus de cosa, i això menja moltes energies i deixa poques, diguem-ne, pels vicis personals, diguem-ne.
En tot cas, Ramon, a l'estiu ens haurem de veure amb un nou Beatles Weekend a l'Estartit. Això no ho havíem dit al principi en la presentació, però en Ramon Moreno aquesta passió pels Beatles l'ha arrossegat sempre. I quantes edicions portem ja?
Aquest any farem la 14a.
14a edició del Beatles Weekend. Ell n'és el director. Com serà aquest estiu?
Bé, no sé, estem treballant encara els pressupostos, que és la part, evidentment, més important de totes. L'any passat vam tenir amb nosaltres el Rod Davis, membres dels Quarrymen, el grup original, o precursor dels Beatles, el primer grup del John Lennon. Intentem mantenir aquest nivell de qualitat, diguem-ne, amb una aposta d'aquest tipus, que és amb el que estem treballant, a banda d'exposicions, presentacions, etcètera, etcètera. Ara estem acabant de tancar els pressupostos i ajustar-los, que és la part més complicada i dramàtica i dolorosa en general.
Ja te crec.
Però vaja, amb poques setmanes tindrem tancada la programació, sí.
Va, doncs n'estarem al cas. Hem parlat una mica de tot, però el fil conductor avui era Pau Riba i l'edició d'aquest Pau Riba en 20 cançons, edicions Calígraf, original de Ramon Moreno, com a compilador de tota aquesta informació que ens ha anat, explicant. Felicitats pel llibre, Ramon.
Gràcies.
I que tingui una llarga durada i moltes vendes, que així ajudarem a edicions com Calígraf.
Fantàstic. Espero que us agradi.
El més calent a l'aigüera. Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'aigüera. Un magazín obert tot l'any.